Avui ha jugat al Camp Nou. Estàs content per ell, no sé si li has dit alguna cosa ja.
Sí, le felicitaba a la cara del partido, me alegro mucho por él. Llevo muchos años con él desde infantiles, creo, que vino. Y nada, muy contento por él y por la aportación que ha tenido hoy. Y yo creo que nos va a ayudar mucho, es un muy buen jugador.
Doncs això és el que diu Gavi, eh? Muy buen amigo, se n'alegra moltíssim per aquesta bona actuació avui de Ferran Torres. Per cert, és que això del Barça, més enllà del joc, et pot agradar més la primera o la segona part, són 59 punts en 22 jornades, eh? És igual que l'any del Tito Vilanova, ara mateix. Ara mateix, a la jornada 22, el Barça de Tito Vilanova portava 59 punts i el de Xavi 59 punts, aquell va acabar amb 100. Jo crec que és difícil que aquest Barça, no, perquè que compares les plantilles de la 2012-2013 amb aquestes i pensa, hòstia, vols dir que aguantaran.
Queden 17 partits, no?
Queden, som a la 22, no? Queden 18 partits.
17.
18, no?
No, 18 no. Hi ha 20 equips, són 19 i 19, 38 partits, no?
Ah, en queden 16, llavors.
16.
16, perdó.
Queden 16, 16, que són 54 punts.
Sí.
Quants en porta?
59.
Doncs,
és que m'ha de fer 41.
Doncs es pot fer, tranquil·lament, eh?
Que el Barça ha de fer 41 punts per arribar al 100. Em semblaria una barbaritat.
No, no.
És que les xifres, no, Àngel? Són brutals.
Sí, 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 els números són brutals, i que porta 17 porteries a 0 és una autèntica bestiesa.
Això és rècord, eh? A la jornada,
sí,
22,
sí, sí, sí,
mai,
sí,
cap porter de la història de la Lliga, de 22 jornades, 17 havia mantingut.
Com era Liaño aquell?
Liaño portava 9 gols ja a la 22, a la jornada 22. Ara, va acabar amb 18, no, només? Va acabar amb 18, no? El rècord són 18, sí, sí. I 8 punts sobre el Madrid, el Barça, eh? Això sí que ho manté. I queden 4 jornades pel Clàssic de Lliga.
No, i el Madrid ha guanyat un camp que a priori era molt complicat, eh? Pamplona, i com estava Osasuna, era un partit que el Madrid podia patir més del que, inclús del que va patir.
Sí.
No, però va estar bé, eh, el Madrid.
Sí, sí.
Va estar bé, va estar fora, va veure dinàmic, ocasions, de Vinícius en va tenir algunes, hòstia, és que és tremendo. I va aguantar bé i al final doncs va guanyar amb un camp que presenta moltes dificultats, eh? Moltes dificultats. Treballen molt bé, treballen agrupats, treballen en grup.
Va, per això està Nadal.
Sí, sí.
I per això estan a semis de Copa.
Sí, sí, ho fan bé. I era un dels camps que deies, home, doncs el Madrid pot punxar aquí,
eh? El Madrid té sortides molt complicades, eh?
Bé, de fet aquest dissabte Madrid-Atlético, eh? Aquest dissabte hi ha derbi madrileny. I el Barça va al camp de l'Almeria, que ve de sortir escaldat de Montilivi i divendres, que li van fotre un set, eh? Com
no,
el tenis.
No, no és el millor, eh? Que vingui escaldat.
Hola, Miquel Agut.
I tant, que és bo que vingui escaldat.
Mira quin somriure, no, porta.
Li dic pel Barça.
Jo el senyor,
pel Girona és fantàstic.
Jo crec que també Rubis pot jugar al lloc, eh?
I tant.
Pel Barça aquest partit marcarà molt el que passi dijous, no? L'estat d'ànim en què vagis a Almeria diumenge marcarà molt el que passi a Old Trafford. Aquí hi ha optimistes a la sala, Vilajoana, optimista de cara dijous?
Sí, 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 per què no? És veritat que ja sabem com les gasten els camps anglesos, no? Però jo crec que marcarà molt si som capaços d'aguantar els primers 15, 20 minuts, 25, i sobretot...
Els primers 90, no?
El 90 més descomptat. No, però jo crec que els primers 15, 20 minuts, les sensacions que es tinguin són molt importants. Després, òbviament, el primer que marqui, jo crec que bueno, tindrà molt fet, no? Perquè els nervis, al final, el partit de casa et marquen, tu marques, et recuperen, però saps que queda 90 minuts més. Aquest partit ja no hi ha un altre dia. Però jo crec que sí, el Barça ara mateix està en confiança. I això és molt important. Surti qui surti, ho hem vist, bueno, surt amb confiança, ho pot fer bé. Serà molt dur, perquè ells apretaran molt. Avui el Manchester ha guanyat 3-0 i també semblava que no, però al final ha acabat arrollant. Bueno, escolta, en veurem.
I tu tens clar amb qui jugarà, al Barça, o no? Què faries tu?
Bueno, suposo que el Xavi m'enviarà un missatge la setmana que ve per dir-me dimecres. No, a veure, jo crec que sí, que jugarà amb 4, sens dubte. Jo crec que jugarà amb 4 migcampistes. No tinc clar el quart. Jo no crec que sí, Sergi Roberto. Jo no crec que els faci jugar els dos. Mira que et dic que no jugui amb Ferran, inclús, eh?
Si això, això ho va fer el camp de la Reial Societat a l'inici de temporada.
Mira que no, perquè el Ferran, com que tampoc pot no ser un extrem pur, que el faci jugar una mica més per dintre, com a fals extrem, no ho sé, jo crec que el mateix Xavi no ho deu tenir clar ara mateix aquí fer jugar, malgrat les baixes que té.
Anem malament, eh?
No, però no és, no és mala idea.
El que sí és cert que ha que de servir l'experiència del partit d'anada, eh?
A què et refereixes?
Home, a què em refereixo? A l'invent de col·locar a Araujo de lateral i a Koundé de central, pensant que Rashford seria l'extrem esquerre.
Mira, jo amb això hi ha una cosa que sempre, perdoneu, que sempre he dit. Una cosa, si un té confiança amb els jugadors que tens, de la manera que tens d'entendre el joc, de com jugar, a mi aquests canvis sobtats per controlar un punt concret de l'equip, però si al final no saps si es produirà o no, és a dir, al final l'altre equip també pot prendre decisions. L'altre entrenador.
Clar, és que podria canviar-lo.
Aleshores, no entens com posa Araujo per marcar Vinícius?
No. Moltes vegades no. Jo no. Ah, però ojo una cosa. Vinícius és un jugador que no es mou d'on està. És a dir, al Madrid, si alguna cosa no varia, és la posició de Vinícius. Mai. Però, en canvi, un Rashford no és un Vinícius. El Rashford, hòstia, és un jugador que et pot jugar a molts més llocs.
No, ja ho
vam veure
dijous.
Sí.
No, de fet, jo estic en la línia del que diu Xavi. Tocar una defensa que està funcionant meravellosament bé ho has de fer per una cosa molt excepcional. És cert que Rashford venia enratxat i tot el que vulguis. Però Vinícius és un tipus de jugador molt, molt particular. I les característiques de fet, quan l'ha marcat bé. Les característiques de Araujo permetin, és molt ràpid, és agressiu i tal. Però a Rashford no és perfil. Rashford és perillós a l'espai, no és perillós en l'1 contra 1.
Però no va canviar tampoc, Xavi.
No, i això és el que em va... A mi personalment el que em va sorprendre és que no canviés en el moment que als 10 minuts al veure que jugava de davant de centre, canviar la posició.
Tu no em compres que fos per la sortida de pilota? Que Koundé és més neta, la sortida pel mig?
La sortida de Koundé és més neta?
Que la d'Araujo sí.
No, pensi.
Hi ha més perill amb la sortida de pilota de Koundé que en la d'Araujo. Sí.
Va tenir algun error l'altre dia, però...
No, l'altre dia no. No,
ah,
és
sí?
Massa neta, la sortida. La sortida neta és la d'Eric i la de Christensen.
Vols dir que la sortida de Koundé, a vegades, ell no es pensa que és millor del que és? I potser, sí. Així com Araujo és molt conscient de les limitacions que té, intenta minimitzar-les i sempre... que sobresurti allò que fa bé.
Bueno, tinc la sensació que Koundé, intel·ligent.
Per això, però a vegades tinc la sensació que Koundé peca de voler ser Piqué amb la pilota i no ho és.
No, i a més, però és que el radi d'acció del central, quan poses Araujo, és molt més gran que no et fa jugar lateral. És a dir, quan juga lateral no pot corregir, o pràcticament no pot corregir les errades o... quan superen a qualsevol dels altres companys. Quan estàs a central, ho hem vist moltes vegades, com a l'estada central, pot corregir si li agafen l'esquena al lateral, corregeix a l'altre central si ha hagut de bascular. Jo crec que aporta molt més, infinitament molt més, al centre que no amb un lateral.
Per tant, tots teniu clar, o us agradaria que fes Koundé, Araujo, Christensen, Alba. Es farà.
Jo, Valde.
Ja, però avui ha fet descansar Alba. I va jugar Alba l'altre dia.
És que... Sí, però Valde no necessita descansar, collons, que té 19 anys. Si amb 19 anys han de descansar, macho...
És que no podria una altra opció...
Doble lateral.
De jugar, exacte. la doble lateral amb Valde per davant.
Aquí ja salves la
defenses,
una baixa,
pots defensar i al mateix temps tens arribada també per la banda, o sigui, jugues.
No, però jo veig més Alba a dalt i Valde defensant,
Alba,
no?
O Valde i Alba, és igual. És,
sí, però
podria ser un altre de
un partit, no? Que va col·locar
Alba. Aquesta m'agrada a mi,
Va col·locar Alba per davant, crec recordar, així de memòria ara.
Jo, si vol jugar amb 4, si vol omplir per tenir possessió i tenir l'equip juntet, jo crec que això no ho farà.
Bueno, només hem d'esperar el dijous.
Sí.
Per veure què farà.
No, però sabem,
estem donant opcions.
Heu tocat una tecla que a mi m'agrada bastant, que és jugar amb aquest doble lateral a la banda esquerra, i això vol dir que ja només necessites els tres migcampistes, no? Perquè si posa Rafinha i Lewandowski, necessites aquests tres. Jo que sí el veig en un partit així, sí, de xoc i de múscul, no, de Jong el veig.
No, de fet que sí, els dos últims partits que he jugat ha estat francament bé.
Sí. Francament bé. Busquets, de Jong, que sí, jo ho veig, i llavors aquí tens el doble lateral.
Bé, perquè serà un partit exigent. Estarà bé Busquets, en principi ha dit que sí.
Era un blincament de turmell, això, no? Ha fet repòs, se li ha desinflamat, ja està.
No, dic que no, o sigui, no dic que no.
No ha perdut, vull dir, muscularment no ha perdut res.
Veurem què és el que fa. El que sembla que estem d'acord, nosaltres, el Xavi ja veurem, és que jugar amb quatre, amb la Lewandowski i Rafinha a dalt. I aquesta peça esquerra que pugui anar cap al mig o no, pot ser un migcampista pur, que si és De Jong, Busquets,
Roberto.
Sergi Roberto, o aquest doble lateral.
De tota manera, el fet de que Sergi Roberto hagi jugat 90 minuts avui, pràcticament, i que Valde hagi estat titular avui també...
Escolta, que hem vist...
No, perquè està insistint molt en el calendari, i fer canvis.
Que hem vist l'alineació del Manchester avui... I han jugat pràcticament tots,
Sí, no, Miquel? No, tots.
Hi ha 4 o 5 canvis.
No, Casemiro perquè estava amb targes.
No, jo he vist, ha jugat Dalot, ha jugat de lateral.
Sí, en el lloc de Wan-Bissaka.
Xau no ha jugat.
Sí que ha jugat lateral esquerra. Ha jugat Lisandro, però perquè Lisandro estava sancionat al Camp Nou, però jugarà al partit de tornada.
Fred.
Ha jugat Lindelof, que aquí jugarà Varane, s'entén. I després ha jugat Garnacho en el lloc de Sancho, per exemple. Va dir a la prèvia del partit aquest d'avui contra el Leicester, aquest 3-0, va dir Ten Hag que Anthony podria tornar per aquest partit o pel Barça. El mateix va dir de Martial. Avui ha recuperat McTominay, per exemple, que podria ser l'estòper del mig del camp si volgués. Ho ha fet servir moltes vegades. Vull dir que ha introduït alguns canvis, ha jugat amb Weghorst a dalt.
Bueno, ja va jugar aquí,
Sí, però vull dir, ja veurem si juga contra el Barça també. Vull dir...
Qui ha jugat al mig? Ha jugat el Fred?
Fred, Bruno Fernández i Savitzer. Que Savitzer estava sancionat al camp del Barça.
I Casemiro estava sancionat avui.
No, però Savitzer no jugava.
Estava sancionat al camp del Barça avui.
Però que no jugava. Savitzer estava fred, estava per davant d'ell.
Sí,
Casemiro va d'arribar també.
Targes vermelles al Casemiro.
Però en tot cas, hi ha un nom... perquè tots pensem en Rashford i en veritat avui ha trencat el rècord golejador en una temporada amb el United, amb els dos d'avui ja en són 24, és el millor jugador del 2023 de llarg en el capítol golejador, no de la Lliga Anglesa sinó d'Europa i del món, però avui ha tornat a brillar De Gea, perquè al Camp Nou De Gea ja va treure un parell d'ocasions o tres del Barça bones, per exemple aquella rematada d'Ansu Fati al tram final i n'hi va haver una a la primera part, i avui amb 0-0 De Gea ha salvat un parell de grans ocasions del Leicester. Vull dir que De Gea està en un bon moment, d'això te n'has d'amoïnar perquè tenen un bon porter, per molt que la sensació que es tingui aquí és que De Gea és com tenir un espantaocells, però a banda d'això, clar, si ell intervé és perquè li arriben. Per tant, el United, el Leicester, que és el 14è de la Lliga Anglesa, també li arriba. I al Barça li pot arribar, el United. Ara, caldrà que sigui, com diuen allà, clinical, és a dir, efectiu, quan tingui les ocasions. Però jo crec que les ocasions les tindrà davant del Manchester United, que és veritat que ara està enratxat i que aquest 2023 només ha perdut el camp de l'Arsenal, un 3-2, en què guanyava per 1-2 i el temps afegit amb un gol d'Enquetia va perdre, i ha empatat un partit contra el Crystal Palace. La resta, entre totes les competicions, els ha guanyat tots. De fet, és segurament, si no el millor equip d'Europa a nivell de rendiment aquest 2023, està entre els tres primers.
Jo, el 50%.
Sí?
Jo sí.
Tu no descartes una pròrroga i uns penals, no, el Trafford?
No, jo no sé, no descarto res. Jo, no, jo dic que el 50%, jo veig un partit molt igualat. Pot guanyar el Manchester, evidentment, però el Barça també té potencial per fer-ho.
Tu, Àngel, també?
Sí. Jo ho diria a l'anada, jo ho diria. Em van dir... Tots dient 60-40 pel Barça. Jo dic, a mi està 50-50, en aquest sentit. I després de l'empat va haver un moment crític pel Barça amb l'1-2, que si et fan l'1-3, apaga i va al món, no? Però després la reacció que va tenir l'equip, diríem més per cor, per empenta, que no per futbol, que va tenir dos o tres ocasions al final.
Sí, perquè el gol és una mica xurro, que passa per allà enmig d'unes cames, no? 2-2, però bueno, s'ha de buscar.
Però el segon gol del United també és un xurro.
Escolta, aquestes accions de gol pel porter són molt complicades, eh? Està esperant que algú la toque, que algú la toque, que algú la toque, no la toque ningú, i quan vol reaccionar ja ha passat la pilota, no?
Bé, dijous això. Abans, dimarts, tenim un partidàs a la Champions, a Anfield, Liverpool-Real Madrid. Vindràs o no?
Sí, home.
T'han convocat,
sí,
no, ja?
Sí, l'altre dia vaig fer la prèvia ja del Newcastle contra el Liverpool.
Així m'agrada.
Qui era lateral dret del Newcastle, Dani?
Espera't, aviam que no me'n recordo ara.
Mira, pensa tu, que després Trippier. El públic ens ho diu.
Trippier.
Ja me l'ha xafat. Bé,
Sípia.
Era el de l'Atlético. Fem una pausa i ara parlem un moment del Liverpool, i també us preguntaré pel cas Negreira, perquè demà El Mundo, el diari El Mundo, publica més novetats sobre el cas d'Enríquez Negreira i el Barça.
Ha cobrat més calés?
No, ara surt, no sé, que ha sortit un que s'emportava comissions o no sé què, no?
Bé, hi ha de tot aquí, hi ha de tot.
No.
Ara llegirem el que explica El Mundo demà, que ha fet un avançament a la seva pàgina web.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners espereu de tornar de casa.
Vinga, vend el cotxe a vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? Vine fins al 25 de febrer a provar un dels nostres nous models i entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Roma Auto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.
Necessites un cotxe ara? Difi Girona és un dels centres més importants de vehicles d'ocasió. Trobaràs el teu proper cotxe revisat, cuidat i garantit fins l'últim detall a la nau Difi Girona. Estem a la carretera Nacional 2 a Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra al nostre web difigirona.com.
Som 11, l'equip líder de concessionaris fora Catalunya. Al davant, garatge central, la Ford de Figueres, Olot i Vic. A la mitja, Ford Nicolàs. La Ford del Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Al darrere, Tàrraco Center. La Ford de Tarragona, Reus i Cambrils i Centre Trànsit. I a la porteria, tu. Tu ets la peça clau d'aquest gran equip.
Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. A RAC1. Voilà. Tu diràs, amb Aleix Pariser. Yeah. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life.
The wrong impression. 12 i 20 minuts, aquí seguim en directe els del Tu diràs, fent tertúlia amb Àngel Pich Alonso, Dani Solsona, Xavi Vilajoana i també amb l'última hora dels dos equips anglesos que són, seran notícia, no?, aquesta setmana entrant pel que fa als equips de la Lliga Espanyola. El Real Madrid dimarts visita Anfield, Liverpool-Madrid a les 9, evidentment en directe a RAC1. La Champions es juga a RAC1 tant dimarts com dimecres amb el Molló i companyia. Farem tots els partits d'aquesta jornada. Bé, dimarts tenim el Liverpool-Madrid i recorda'm, que no recordo l'altre de dimarts, i dimecres hi ha el Leipzig-City.
Dimarts hi ha un Eintracht de Frankfurt-Nàpols, un Liverpool-Madrid, i dimecres hi ha un Inter-Porto i un Leipzig-Manchester City.
Sí, podria haver estat un Barça-Porto, però...
A mi el favorit enguany és el Nàpols, eh?
Està jugant molt bé, sí,
molt bé.
No, però és que a més teníem el dubte, aviam si mantindria el nivell, no?, després del Mundial, i l'està mantenint, i continua Kvaratskhelia, el georgià, i Osimhen, que estan fent una temporada però brutal, i després afegeix ni d'altres, però...
15 punts, la Lliga Italiana, Barça-Porto.
L'Osimhen, escolta, ja la seva etapa del Lille... Ja va començar a marcar gols i no fa gaire soroll, eh?
No, dius, però té el Zielinski, el Lobotka, no, que està jugant el central coreà, que és molt bo.
I Anguissa del Villarreal. Juguen els dos.
S'ha dit pel Fulham, Anguissa, però el central sudcoreà, jo el vaig veure al partit d'estiu contra el Girona a Castel di Sangro, un partit de pretemporada, i vaig pensar, qui és aquest paio? Perquè era un central fiable, elegant, o sigui, està fent una temporada, però després veurem si la temporada que ve manté el nivell, però... Ostres,
si tot va bé, es berenaran l'Eintracht de Frankfurt i seran a quarts de final, i a partir d'aquí a veure què queda per al sorteig, no? Bé, el Liverpool, què ens en pots dir, Miquel, de 48 hores aquest Liverpool-Real Madrid?
Bé, el Liverpool està recuperant jugadors, té, diguem-ne, el dubte, jo crec que estan jugant una mica la puta i a la Ramoneta en el cas de Darwin, que va acabar amb un cop a l'espatlla dreta al camp del Newcastle, però entenc que jugarà. Està recuperant jugadors que estaven lesionats, com Diogo Jota, per exemple, Firmino, aquest tipus de jugadors. El que passa és que n'hi ha d'altres que ja hi eren que no estan en un bon nivell, perquè, per exemple, Van Dijk no és el central que coneixíem de fa unes temporades. Els laterals, Alexander-Arnold i Robertson, no semblen els mateixos. Al mig del camp, Thiago ha perdut protagonisme. Juga molt sovint Vicetic, que és un nano nascut a Vigo i que s'ha estat formant els últims anys al Liverpool, que ha entrat bé amb bon peu, però és un nano molt, molt jove i molt tendre encara. O sigui que és un equip que té el nom, que potser si té un bon dia et pot complicar la vida, però que ara mateix no és compacte. Amb Klopp estàvem acostumats a veure un bloc molt difícil de superar, tots atacaven, tots defensaven, ara això ja no es veu tant. A la Lliga Anglesa estan a la meitat de la classificació, si no hi ha un miracle no entraran a la Champions de la temporada que ve. Vull dir que per agafar-lo...
Que veus guanyant el Madrid, vamos.
Jo sí, jo veig guanyant el Madrid i diria que ve fins i tot.
Sí? Tant?
El Liverpool està molt malament, la veritat és que està molt, molt malament. L'últim partit que vaig veure va ser contra l'Everton fa dues jornades, em sembla, a casa, que va acabar guanyant, però que l'Everton, que estava en zona de descens, dominant el partit i jugant en camp contrari, no? En el camp del Liverpool. No sé si el recuperar el central...
Arriben
tots justets, perquè clar, Firmino arriba justet, Diego Jota arriba justet, el Van Dijk central arriba justet, tots surten de lesions i això, i no és ni de bon tros el Liverpool de passades temporades. Bueno, la classificació, la Premier te ho deixa molt clar.
L'única esperança és que tenen dos partits menys que el Tottenham, que és qui marca la Champions, ara el tenen a 7 punts, però veurem si tenen temps d'arribar-hi o no, si no tornen a fallar, perquè estan fallant molt, i hi ha dies que, a més, per exemple, el Brighton els va guanyar per 3-0 o 4-0, o sigui, a més, sovint són resultats contundents, perquè quan s'esquerden de debò.
Dani.
No, nosaltres vam fer el partit ahir.
Ahir va ser,
ahir
sí.
Vam fer el partit i la veritat és que jo vaig marxar decebut, no?, perquè... coneixent com coneixíem el Liverpool de la manera que jugava, que potser no jugava molt bé, potser, però que era un bloc que treballaven, que tenien intensitat, que t'apretaven, que després les pilotes que arribaven a dalt, Salah, doncs era tremendo, tenien a Sadio Mané, jugava Firmino, també Firmino, ara no juga, ara ha jugat Darwin Núñez, juga Gat, i Salah, i l'altre dia Salah no estava fi, al mig del camp l'utilitzen una mica per recuperació de pilota, perquè ja no tenen aquella intensitat d'anar a pressionar, i aquesta recuperació després no generen, perquè l'únic jugador que pot generar una mica és Thiago i està lesionat, llavors juga el xaval jove, i en defensa Van Dijk no està molt bé, i a l'altre central Joe Gómez, me sembla que és.
Joe Gómez, ha jugat Konaté també alguns partits.
Sí, no, últimament Konaté estava lesionat també, si no jugaria Konaté.
Sí, sí, però clar, fins que s'ha lesionat
Konaté entra... és més fiable.
Clar, i entra Joe Gómez com a experiment, que de fet Joe Gómez i Van Dijk havien format parella, però el Joe Gómez no és gens fiable.
Quin panorama esteu pintant?
No, 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 perquè jo d'entrada sense veure el partit Liverpool tal, encara que va malament a la classificació, sempre dius home, tampoc el Madrid estava per tirar coets, no. Quan l'hem vist, dic home, però són 50-50, no? Però clar, veient ara el Liverpool potser li donaria un avantatge, no, tampoc de 70-30 ni molt, no, menys, sí, no, sí. Anem a tirar coets
55-45,
no, però de fet, de fet, el Liverpool s'ho juga tot aquesta, clar, temporada, perquè està eliminat de la majoria de,
sí, sí,
de competicions, i amb poques opcions d'entrar a la Champions l'any vinent, i aquesta Champions és la seva taula de salvació.
Com la del Madrid molts anys, no? A veure si s'agafen aquesta taula.
Que el Newcastle va tenir algunes ocasions prou interessants, eh? Sí,
sí, el Newcastle és un equip capdavanter de la Premier aquesta temporada, i de fet, a la prèvia, si et diuen qui guanya, Newcastle o Liverpool, jo hauria posat abans pel Newcastle que pel Liverpool, per l'estat de forma dels dos equips, i pel Newcastle a la casa. També és veritat que expulsen Pope, el porter del Newcastle, per mans fora de l'àrea només començar, i a partir d'aquí el partit fa una mica més de baixada pel Liverpool. Jo, si m'hagués d'agafar algun nom, seria Gakpo a dia d'avui.
El dels Països Baixos, que va fer un molt bon Mundial. Mira, Joana, què? No ens estan animant massa,
no? Jo crec que no hi haurà color.
Va.
Jo crec que el Madrid, amb els dos partits, la passarà bé.
Digue-ho, el Madrid farà un xorreo, com va dir l'Uda.
No ens passem, però jo crec que no
patirà. Això és Champions,
No, sí, però no patirà. Saps què passa? Que veig el Liverpool molt tou. És a dir, l'Alexander Arnold, aquesta temporada, és una bomba de rellotgeria. És a dir, et pot sortir, bueno, sí, fer un bon partit, però últimament, defensivament, sembla que se li enrefoti. L'he vist la tira de partits, que torna caminant, recupera molt l'antídot. Van Dijk està horrible. Jo, el que he vist al Liverpool, ara mateix no el veig amb nivell, com a equip, I mira que jugadors, a priori, té bons jugadors, però no el veig. No el veig.
Dimarts.
No estic content de no veure-ho, però...
Hem de ser realistes, també. Dimarts a les 9 de la nit, aquest Liverpool-Real Madrid. A veure, anem al cas d'Enrique Negreira un moment, que després m'agradaria comentar la victòria de l'Espanyol i també el Girona. Avui hem entrevistat Quique Càrcel, al Superesports de RAC1, amb el Xavi Puig i companyia, i recuperarem algun document del director esportiu del Girona, després d'aquesta golejada de divendres, 6-2. Tu, Vilajoana, crec que vas... Clar, tu estaves a l'època de Bartomeu. Et sona d'alguna cosa aquest pagament...
No en sona res. A veure, penseu una cosa, hi ha més de 200 proveïdors o 300, com comprendreu, aquí cada departament s'encarregava dels pagaments del seu pressupost, al final. Però és que, a més, aquí al final...
Tu què feies? La Masia, clar.
Sí, clar, jo feia la Masia i futbol base. Vull dir, no
i Enrique, fora d'allà... Enrique Zeguera depenia de l'aire esportiva, que era més però, Pep Segura, exacte, Albert Soler... Sí.
Exacte, però després també diu una cosa, la gent... És a dir, l'escàndol que és per el preu, per la quantitat, perquè, clar, depèn, no? Però jo encara no tinc clar quin tipus de serveis feia, perquè igual feia serveis que, si diuen que els que feia i els feia els informes els que fossin...
Ja, però no a 500.000 saber... Però no a 500.000 euros l'any... No.
Bueno, i 12 milions per un traspàs de, no? Per una comissió de, no sé, d'un jugador.
Ja, això també és molt estrany, sens dubte.
No, bueno, clar, al final, en el món del futbol, les quantitats són molt subjectives.
No, a veure.
Ja, sí, però vale, això ve del 2000, però, això ve del 2000.
Bueno, clar,
però
això,
no, però... Però, veure,
la recurrència...
Però era el vicepresident, en un moment donat, del comitè tècnic d'àrbitres. Vale, i això és el que ho fa greu.
Però jo no estem parlant de la quantitat, si era o no, perquè, per exemple, el fill, el Javier,
sí,
em consta que feia moltes feines, i a part molts equips. Bueno, va estar amb Luis Aragonés a la selecció espanyola,
sí,
durant molts anys.
No, i m'ha explicat aquí el que feia. Feia vídeos prepartit per alertar de com eren els àrbitres. Postpartit amb les jugades polèmiques que després se servien per recórrer targetes. Feia xerrades a la Masia. Però això no val 500 milions
d'euros. Però, perdoneu, a l'època de Gaspar i companyia, aquelles èpoques, amb l'endoiros històries, a veure, algú li sorprèn que aquestes coses passessin?
No.
Sincerament?
No.
No, però jo ho entenc, amb l'època de Núñez ho entenc, quan hi havia aquella... Bueno, que els àrbitres afavorien molt el Real Madrid, tal i qual, i bueno, si mos apropem aquí, aquest que és català, que està ahí al comitè i tal, pues igual, i si a més diu, no, jo ja parlaré, jo ja ho arreglaré, perquè tal, perquè no sigui així, tal i qual.
Altres èpoques.
Bueno, pues ja està, eren unes altres èpoques, però estos últims anys... Jo ho veig molt estrany.
No,
sí, és cert, a veure, que per fer informes està bé que es facin informes.
Hi havia contracte o no?
Mira, contracte. El Mundo, publica demà.
Aviam, si hi havia un contracte especificant, i això,
perquè quedi tot net. El Mundo explica demà. El company Esteban Urreiztieta diu que l'Oficina Nacional d'Investigació del Fraude, ONIF, són les sigles, Oficina Nacional d'Investigació del Fraude, se dirigió al Barça a principios de 2021 para requerirle todos los pagos que hicieron al ex número 2 de los árbitros españoles, al señor Enrique Negreira. Principios del 2021 és l'impàs, és quan ja el senyor Tusquets,
sí, el català del club. Nosaltres ja no hi érem.
Clar. I aquí diuen, demà al Mundo, podreu llegir que diu... Los altos cargos del club en aquel momento buscaron de inmediato en los archivos de la entidad y debatieron... qué información pondrían a disposición del fisco, al tiempo también que se sorprendieron por el material que obraba en su poder. El jefe de administración del club fue el encargado de revisar toda la documentación que albergaba el Barça y alertó de inmediato a sus compañeros. Y aquí obran cometas perquè el Mundo ha tingut accés a correus electrònics que es van enviar dins del Barça a principis del 2021 i... no sé si Tusquets o qui, però hi ha algú que obre cometes i diu «Contrato escrito no hay». Esta fue la primera sorpresa que tuvo el club. Ni tan siquiera había suscrito un acuerdo formal con José María Enríquez Negreira para que prestara las asesorías millonarias. El Barça le llegó a pagar hasta 90.000 euros mensuales mientras era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros sin que hubiera algún acuerdo escrito entre las dos partes, perquè al club no van trobar absolutament res. I llavors hi ha un correu electrònic que demà publica El Mundo que diu Ángel Rocamora escribió a los abogados externos a los que el Barça recurrió: no sé si preferís decir explícitamente que no hay contrato o haceros los locos. Això és el, cerrar comillas, això és el que ha tingut accés El Mundo demà.
Claro, y
comunicaciones internas se cambiaron los cargos del club al iniciarse hace ya dos años la investigación tributaria sobre Enríquez Negreira, en las que constata gent del club que no había contrato escrito amb el pare, clar, amb el fill, que és Javier Enríquez, i l'empresa d'Asnil. Aquests sí que eren altres pagaments, i aquests sí que les feines estaven contrastades i documentades, no, aquests vídeos.
Perquè
que feia.
Perquè l'ingrés li feien a l'empresa aquesta o li feien directament amb l'àrbit? Clar, l'altre ingressava els diners. Havies de declarar això.
Sí.
No, és l'empresa, perquè si no... És dir, per què surt a partir del 2018? Perquè l'agència tributària, als 4 anys, els delictes tributaris prescriuen. Per tant, només et pot fer revisions com a molt des de l'any 2018. És a dir, no et pot anar a controlar ni el 16 ni el 15, m'explico, ni tots aquests. Per això surt els pagaments del 18. Jo no sé, dels anys anteriors, què es devia fer. Això del contracte, ui, perquè hi ha, si realment era un servei recurrent, com sembla ser des del 2001, normalment no m'estranyaria que d'aquella època hi hagués algun contracte. Dic l'1, com el 3, com el 4, no ho sé. Clar, al final hi ha contractes que si és un servei recurrent anual, m'explico, hi ha vegades que es considera que tàcitament queden renovats aquests contractes. Tu no vas fent un cada any, m'explico?
Per renovar un contracte n'hi ha un, si no, no renoves res.
No, clar, però que aquest un igual ve del 2001 o del 2003, això és el que vull dir. M'explico?
No sé, és més fosc.
Ves a trobar-lo.
És més fosc i més estrany tot aquest cas que...
Té mala pinta, això.
Sí. El que dius tu és cert, que això es feia als anys 90, principis del 2000, amb total impunitat, i que evidentment tots els clubs intentaven tirar de contactes. Sí. però ningú ha estat tan matusser com el Barça, no? Bueno, crec jo, i per seguir-li pagant les quantitats aquestes a aquest senyor, vés a saber per fer què. Vull dir, jo vull creure que era per influir d'alguna manera o sí, no? per intentar que no ho perjudiquessin al Barça, però aquestes feines de despatxos s'han fet tota la vida.
Maneres, ell designava?
No, ell no. Ell no.
Escolta, de totes maneres...
No, però podia dir-li amb el que el designava.
No,
perdona, perdoneu, també ens hauria de fer reflexionar que nassos d'una inspecció d'una agència tributària amb una empresa, de sobte això se n'entera tot Déu. Apa, que no hi ha hagut inspeccions tributàries, m'explico?
Ja, però si hi ha un pagament del Barça que no es pot corroborar de cap manera, no? Aquí és on salta
sempre,
la llebre.
Sempre hi ha alguna filtració i després ja és la investigació, que diuen equipo de investigació, però sempre hi ha una filtració d'un que clanc,
exacte.
Diu i tal, i apareix. A mi el que em sap greu, bueno, greu, en fi, entre cometes, és que vulguin fer creure que gràcies a aquests pagaments els àrbitres anaven a favor del Barça.
Això és absurd.
Això és el que volen fer veure des de Madrid.
Exacte.
Ja. No, això és mentida.
Clar que, home, clar que és mentida. A veure, si hi ha 20 àrbitres, tu creus que ha de fer l'Enrique Negreira amb 20 àrbitres?
Que això no
té... Què vas a comprar? Un àrbitre? Va, anem a dir...
Perdoneu.
Vamos,
això és impossible.
I a més li tocaria tots un partit cada 10 o 12 partits. Vull dir que no tindria cap incidència. Vull dir, és que... No, però el que fan bé veure des Madrid és això, que gràcies a això el Barça guanya amb aquests títols.
Tots els equips havien tingut i tenien sempre una persona que s'encarregava quan venien els àrbitres, no al camp, quan aterraven a Barcelona, a Madrid, a Vigo, on fos,
els
a veure...
El delegat.
No, delegat i no delegat, sí, m'explico?
I
afalagar-los...
I els porten a llocs de llumetes, també, de tant en tant.
Sí, i que hi havia música.
I a bons restaurants,
i,
no?
I ningú posava el crit al cel, m'explico? I era una manera indirecta de pagar, també. Al final dius,
una cosa és això, i una altra que tinguis un contracte signat amb el vicepresident del comitè d'àrbitres.
Estèticament i èticament és molt lleig, això.
Això és molt lleig.
I durant tants anys.
Les dues coses són molt lleig.
No, aquesta és bastant més
lleig. Les dues coses són molt lleig.
Home, i
perquè invitar els àrbits a través del club.
Sí, però eren altres èpoques, això, no, Xavi? No sé, jo crec que el món ha canviat molt. Abans també es cridava de tots els camps i ara estem intentant també de dir, ei, assenyalar aquest que ha estat racista, assenyalem aquest que ha estat homòfob.
Llavors s'ha
d'intentar fer passos així. Crec que el Barça ha quedat amb el cul a l'aire, totalment. Que potser altres clubs ho han fet, mal fet, però no han estat tan matossers per...
Si no s'han enganxat, però... I ara, com es vol buscar i donar-li la volta pel tema esportiu, pel que estava dient el Pichi, que s'hi ha guanyat, això, pels àrbits i això, i estan fent estadístiques, estadístiques de l'any tal a l'any...
¿Cuántos penaltis le pitaron? ¿Cuántos no?
A favor, 20, i ara que ja no estan... 5.
Vaig llegir que el Sevilla havia estat molt perjudicat perquè durant aquests últims anys d'acord entre el Barça i Enrique Negreira havia perdut no sé quants títols contra el Barça. No, però això està
publicat. I alguns eren Supercopa d'Europa. Alguns eren de la Supercopa d'Europa.
Això està publicat.
És indignant, és indignant. Bé, deixem-me fer un minut de pausa i seguim, eh? Vinga.
RAC 1. RAC més 1 presenta Crits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde fa molts anys ja, con el Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22:03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes que haces con tu mujer cada noche.
Hey, tranquil, eh?
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat. A RAC1. Tu diràs amb Aleix Pariser.
20 minuts i la 1 de la matinada. A veure, per anar tancant la tertúlia, hem de parlar un moment de l'Espanyol i també del Girona. Què, Dani, content, no? Mira, mira com ha cantat l'Edu.
I de golf també, no?
I de golf també, tens raó, tens raó. A veure, és veritat, mira, anem a això del golf. Que, és que l'Àngel Pichalonso... Escolta, deixa'm anar mirant de coadull a les publicitats, al
no,
torneig.
No, Aleix, que està mirant el golf i després parla de futbol i no sap el que diu. Sí, sí.
Què estàs mirant? Què està mirant aquí la tele de l'estudi? Què és?
No, ara no, ja acabat, ja acabat.
Això són repeticions?
Sí, no.
John Ram no juga al Liverpool, eh?
No, John Ram no juga al Liverpool, diu el Vilajoana.
No juga al Liverpool, però, escolta...
Però podria
jugar-hi. És un golfista espanyol...
Sí.
Que ha disputat 5 tornejos en guany, n'ha guanyat 3, un ha quedat tercer i l'altre ha quedat quart. I torna a ser el número 1, en el que ha guanyat avui, torna a ser el número 1 del món.
S'ha guanyat ara, eh? Ha guanyat John
sí.
Ram, eh?
Sí.
Però aquest no és un d'aquests importants, un màsters d'aquests, bueno, grans slams, aquests, no?
Bueno, és un de... important, no? Ah, sí. no és el...
Aviam si ho faràs emprenyar.
Seria un màster mil del tenis.
Els forats són una mica més grossos.
Aquests sí, per això un boca més ràpid, no? Tu jugues, no?
Escolta, que és el millor jugador del món.
Que sí, no faig
conya. Espanyol.
I és un esport molt complicat. Has de tenir un balance, eh? Un equilibri tu teu mental i físic, no? Culpejar,
estàs quedant amb mi?
Que no. Ah. Crec que no.
I molt temps lliure, també.
Sí. No, però has de tenir, no? Has d'estar...
Pasta.
No, digues la veritat, tu hi jugues, has d'estar serè, has d'estar tranquil, has de fer un moviment bé, no?
Home, ja sé, és un tio tranquil.
Quin hàndicap tens?
No és igual, això no es diu perquè si no diran que no treballo.
Vinga, va. Mira, això ha narrat l'Edu el gol de Dardé al 92 avui al Martínez Valero.
Pot provar el xut, Dardé! Gol!
Gol!
I
home, després del que us heu passat durant 90 minuts, no? Com a mínim una alegria, un Dardé i tal.
Per donar emoció. Hosti, quin partit més dolent.
Quina castanya, sí, important.
L'Elx ha tingut, ocasions. Nosaltres també.
No fa malament l'Elx de Pablo Machín, però ja han entrat en aquesta voràgina i se'n van a segona.
No són gens efectius i els hi costa molt marcar. L'Espanyol ha tingut al principi, que no ha estat malament, ha tingut dos o tres accions clares allà per marcar, no ho ha fet, i després ells, a pilota aturada, sobretot, ens han tingut ahir ocasions per poder marcar. Passa que al final, doncs, aquesta jugada individual i d'Arder, que només podia ser ell, ha fet aquesta jugada, dos retalls, agafava l'àrea i cap a l'escaire, i t'emportes un 3 punts que eren... necessaris i vitals.
Sí. Mira, deixa'm trucar un moment al Joan Camí per parlar d'aquests 3 punts, que clar, l'Espanyol ha rescatat avui una victòria importantíssima. Hola, Joan, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit. Doncs sí, victòria importantíssima de l'Espanyol al camp de l'Elx. El millor, el resultat. Ha estat un partit molt fluix dels blanquiblaus, que també han notat les baixes de Cabrera i sobretot César Montes i Joselu. L'Elx ha generat molt perill després d'un inici prou bo de l'Espanyol, però entre Pacheco, que avui debutava amb la samarreta de l'Espanyol, per cert, i la mala punteria de l'Elx han evitat el gol local. Per Diego Martínez també ha estat una victòria molt important, sobretot per, com diu, tot el que ha patit aquesta plantilla darrerament.
Quan un equip està ahí abajo, cuesta mucho jugar. Cuesta muchísimo jugar. Cuando está un equipo ahí abajo, has visto cómo tenías que verlos, cómo están emocionados ahí dentro. Porque les duele y lo sufren. Les duele mucho. Luego, cuando uno está con confianza... Claro, salen todas las cosas. Cuando estás comiendo a favor y la flechita para arriba, salen las cosas muy bien. Ojalá encontremos eso. Ojalá poco a poco.
I és que el gol de la victòria l'ha fet el capità i millor jugador d'aquest equip, Sergi Darder Moll. Genialitat del migcampista d'Artà per segellar 3 punts que allunyen una mica l'Espanyol de la zona de descens.
Sabíamos que ellos cada golpe lo sufren muchísimo más y bueno, al final con uno menos sabíamos que ellos cuando más tenían que apretar iban a sufrir, así que ya te digo, contento por el gol y muy, muy alegre por todos los pericos que sé que lo están pasando también en casa.
A l'espera de recuperar els lesionats, l'Espanyol encara les pròximes dues jornades contra Mallorca i Valladolid amb el convenciment d'apropar-se més a la permanència.
Sí, les pròximes jornades també clau per l'Espanyol per poder fer un salt de qualitat i estar una mica més tranquil. A més, ara l'Espanyol juga 3 partits seguits a les 2 del migdia. abonats...
I el d'avui 4.
A les i el d'avui 4, clar. Espanyol-Mallorca, dissabte que ve, és a les dues. Després Valladolid-Espanyol, diumenge següent. I Real Madrid-Espanyol al Bernabéu el dissabte 11 de març.
Amb un Real Madrid, i el posen a les dues.
A les dues del migdia al Bernabéu.
Nosaltres juguem contra l'Atlètic de Madrid un dilluns, a les 9, a Montilivi. Vull dir que...
Quan dius nosaltres, de qui es tracta?
Sí, de qui es tracta?
De l'equip de RAC1.
Del seu Girona. Mira, si no té veu, mira, és que ahir va cantar així el sisè gol. Sí que no té veu ja l'agut.
Ahir no, divendres.
Divendres, perdona, no, divendres.
Ahir em van fer tants que ahir potser podia estar cantant gols encara, eh? Però, sí. Però no, és de divendres, eh?
Sí, sí. Gol del Girona, mira.
Pot centrar, centra enrere, passa de l'esperó, queda mort, es torna!
El dia que marquis un 2-1 al minut 93, no em vull ni explicar com acabaràs el dia següent.
No, però saps què passa? Clar, vull dir, nosaltres no estàvem acostumats a fer 6 gols en un partit. No fèiem 6 gols en un partit des de fa 5 anys o un mes, en un 6-0 contra les Palmes, que va marcar el Lunga, el hat-trick. Clar, el dia que en fa 6, aquell dia...
No em miris a mi, que els de l'Espanyol... No sé.
No sabeu ni el que és. No. L'Espanyol, per cert, 4 punts de marge sobre el descens. El Girona, 7 punts de marge sobre el descens, tot i que és... irreal, perquè demà hi ha aquest Getafe-València.
Demà hi ha un Getafe-València.
I per tant, bé, això variarà una mica, però bé, el Girona té cert marge.
Hi haurà ganivets demà.
No és per el que variarà o no variarà, és perquè es juguen la vida els dos ahir.
Sí, demà a les 9, Déu-n'hi-do.
Hi haurà ganivets en aquell partit de Getafe, és un camp...
Han estat a Europa,
no? 19-20.
19-20. Han estat a Europa fa molt poc, aquests dos equips, i estan...
El Quique...
A més, vaja, és igual, perquè ara ens posaríem a parlar d'altres equips, però amb el potencial ofensiu que té el Getafe, perquè Déu-n'hi-do amb la de davanters que té, començant per Enes Unal, Déu-n'hi-do amb la temporadeta que estan fent. Deixa'm dir que el Girona és el tercer millor local de la Lliga, amb 21 punts dels 27 que ha guanyat, a Montilivi. Com a locals només el superen el Barça i el Madrid. I com a equips màxims golejadors de la categoria, el Girona és el tercer màxim golejador, només per darrere del Barça i del Madrid. O sigui que jo crec que són números que són prou eloqüents com per entendre el que està fent el Girona, que acaba de pujar de segona divisió a primera. Després, evidentment, al darrere...
Falta al darrere, sí. Falta porteries a zero, no? Clar.
I a fora de casa rascar algun puntet més. Però bé...
És que, Miquel, si és que marcant 33 gols, si n'haguessin encaixat 25... Ara tindrien 5 o 6 o 7 punts més.
Bé, evidentment, si tinguessis segons quins números, potser ara ja estaries 6è i no és el que et pertoca. Vull dir, ets el Girona i arribes on arribes, la manta no arriba tot arreu. Però vull dir que està fent una molt bona temporada pel meu gust i, a més, jugant bé el Girona a futbol.
Pròxima jornada, diumenge a les dues, també, el Girona. I la següent... també a les dues, al camp del Getafe. Ara són dues jornades seguides del Girona a les dues, tres jornades seguides de l'Espanyol a les dues.
Els editors del recomincia de cap de setmana,
que se'n vagin de cap de setmana.
Exacte.
Vinga, va, anem a escoltar ràpidament Quique Càrcel, avui al Superesports.
Pregunta de Xavier Puig Amorós, al Superesports. A Quique Càrcel acaba contracte mitjà el 2024. L'ampliaran? Hi ha intencions de fer-ho aviat?
Per mi sí que és el moment. Mentre estic jo amb aquest projecte, doncs la veritat que crec que tinc l'entrenador que més m'agrada i que m'agradaria que continués. La veritat és que aquesta és la idea. Jo també sé que ell està molt content aquí i l'agradaria continuar i esperem que sigui per més anys.
És a dir, que podríem tenir notícia aviat?
No sé si aviat o més tard, però bueno, sabem que té un any més i la nostra intenció és que continuï bé.
Doncs ho veurem, però fa bona pinta. I noms propis. Aleix García, un futbolista que està fent una temporada brutal, que acaba contracte aquest 30 de juny, però si l'equip manté la categoria, té una clàusula de permanència d'una temporada més. Ha explicat Càrcel que no es conformen amb una temporada més de l'Eix a Montilivi, sinó que volen ampliar el contracte més enllà d'aquesta temporada, que hi hauria extra en cas que l'equip salvi la primera divisió aquesta temporada.
El tindríem un any més, el que passa que la nostra intenció és que continuem nosaltres. Crec que l'Aleix està creixent molt dins de Girona, crec que necessita, doncs, bueno, seguir creixent amb nosaltres. Si manté aquest nivell que està demostrant, a la llarga li passaran coses, no? Que crec que és un bonic del futbol, no? Intentarem fer-li un acord perquè pugui continuar més d'un any.
I així com compta amb Aleix García de cara a les temporades vinents, en el cas d'Arnau Martínez, el lateral dret que acaba de contractar el 2025 i que té ofertes sobre la taula, el club aplaudiria amb les orelles si hi hagués alguna proposta satisfactòria econòmicament. La clàusula del Premi Anenc, per cert, és de 20 milions.
Ojalà realment vingui un equip i ens posi pues, una bona quantitat de diners per seguir creixent com a club i que l'Arnau, pues, realment, que crec que està demostrant ser un jugador molt vàlid, que està demostrant setmana a setmana que és un jugador que pot potser fer un altre pas, pues, fantàstic.
Doncs així d'explícit ha estat Quique Cárcel en gairebé mitja hora de conversa, però el Girona té actius que són interessants per altres clubs i d'altres que també ho són, però que potser l'equip o el club vol esprema encara una mica més. Interessa tenir una injecció econòmica per créixer com a club, però tampoc no es tracta de vendre-ho tot d'una sola tacada i després arriscar-te a buscar substituts que siguin d'un nivell semblant als jugadors que tens ara.
Fa bona pinta aquest Girona, com a mínim per assolir la permanència, no? Que és el que buscaven també, consolidar-se en aquesta posició i a veure a partir d'aquí, no? si pots fer una millor plantilla per intentar aspirar a Europa o no. Michel sempre diu que vol mirar cap amunt, no?
Ell sempre ho diu. De fet, clar, ell el que va dir després del partit contra l'Almeria era que aquelles declaracions es van malinterpretar perquè ell el que volia dir era que val més mirar cap amunt que no cap avall, perquè així també et planteges objectius més ambiciosos i et reforces més a l'hora d'entendre que potser pots fer alguna cosa més que salvar la categoria, no? Sí. I això és el que volia dir ell, si més no això és el que va dir que volia dir.
Ja, a part dels coneixements de Quique, que ho està demostrant, després és molt clar amb les seves explicacions. No tots els secretaris tècnics, directors esportius, digue-li com vulguis, surten i diuen, no, nosaltres aquest jugador volem això, volem fer això i volem fer això. I és d'aplaudir.
Ens el canviaves per Catoira o no?
Sin comentaris.
No el piquis. Gaudiu de la setmana, que es presenta trepidant. Àngel Pinxalonso, Dani Solsona, Xavi Vilajoana. Gràcies, fins diumenge que ve.
Bona nit.
Adeu, bona nit, bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Adeu.
Adeu, macos. Agut, gràcies.
A good night.
Vinga. Fem una pausa, queden 9 minuts per la 1. Ara rematem el Tu diràs. Hem d'anar un moment cap a Badalona. L'Unicaja de Màlaga s'ha proclamat campió de la Copa i hem de parlar de la mitja marató de Barcelona, que he tingut l'honor de córrer avui. Tinc les cames rebentades, però ens hem passat pipa. 18.000 persones avui pels carrers de Barcelona. Tu.
Quants quilòmetres?
21. I aquí estem, fent el programa.
I quants n'has fet?
No, després t'ho explico.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Som 11, l'equip líder de concessionaris Ford a Catalunya. Al davant, garatge central, la Ford de Figueres, Olot i Vic. A la mitja, Ford Nicolás. La Ford del Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Al darrere, Tàrraco Center, la Ford de Tarragona, Reus i Cambrils i Centre Trànsit. I a la porteria, tu. Tu ets la peça clau d'aquest gran equip.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Club. Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? Vine fins al 25 de febrer a provar un dels nostres nous models i entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Romauto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Necessites un cotxe ara? Difi Girona és un dels centres més importants de vehicles d'ocasió. Trobaràs el teu proper cotxe revisat, cuidat i garantit fins l'últim detall a la nau Difi Girona. Estem a la carretera Nacional 2 a Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra al nostre web difigirona.com.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut. Amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la Tíndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Recte final del Tudiràs d'avui, parlem un moment de bàsquet. L'Unicaja de Màlaga s'ha proclamat campió avui de la Copa del Rei, que s'ha fet a Badalona aquests dies. Ha guanyat en la final el Tenerife per 80-83. Hola, Mundet.
Hola, Àlex, bona nit.
Just campió, no? Per mèrits propis, veient la trajectòria d'aquests tres dies, però ha estat una sorpresa, no?
Home, vista la trajectòria en aquest campionat, sí. Tomba anar el Barça a quarts, tomba anar el Madrid a semis i avui s'ha encarregat el Tenerife a la final. I crec que els bons aficionats al bàsquet mereixen calibrar-ho dos minuts. Mira, un cop acabat el partit, li preguntava al capità de l'Unicaja, Alberto Díaz, quin títol havia estat més sorprenent per ells. El seu darrer gran títol, l'Eurocup que guanyen el 2017, aixecant el tercer i definitiu partit d'una sèrie a València, amb tota la festa ja muntada a la Fonteta pel bitllet a l'Eurolliga. I la resposta ha sigut clara. Ha sigut avui.
Yo creo que esta copa. Creo que esta copa. Al final, cuando te metes en una final de tres partidos, todo puede pasar. Creo que era parejo, pero esta copa ha sido muy especial por el camino que teníamos y cómo hemos solventado los partidos.
No s'ho esperava ningú, eh? Tingues en compte que Unicaja és un projecte en plena reconstrucció, amb nous jugadors nous respecte a l'any passat, que és veritat que en el conjunt de la temporada són cinquens a l'ACB, que la Champions van com un tro i que en l'acumulat estan amb un 70% de victòries, però tampoc té gent molt avasada a guanyar títols. Will Thomas en València, Nihat Jedovic amb el Bayern, són els que tenen millor palmarès, però la resta, cosetes molt puntuals. Sempre dic que hi ha equips que a casa nostra ens queden lluny, i Unicaja és un d'ells. I escoltant el seu entrenador, Ivon Navarro, hi han descobert un fenomen molt semblant al de la temporada passada de Manresa.
Dices que les coses són maravilloses, perquè les persones són maravilloses. El año pasado pasó en Manresa. Es una cosa muy parecida a que lo que estamos viendo nosotros, un sistema de personas en las que todo de repente encaja bien y encajan dentro, fuera, y hay una química especial, y eso es lo que estamos viviendo aquí este año, seguramente, no sé si con más calidad que la de Manresa, porque era tremenda, sobre todo por el entrenador, pero es ese, a veces pasan estas cosas maravillosas en el deporte.
Un Ivan Navarro que avui ha guanyat el seu primer gran títol com a entrenador. Punt i final a la Copa de Badalona. Ara venen els balanços, tant des de l'Ajuntament com des de l'ACB. Ja et dic que la primera impressió en calent és que ha anat bé. Llàstima que esportivament pels dos equips catalans no pas tant.
No pas tant, és veritat. Llàstima i la penya que ho va tenir a tocar. Magnífica feina, Mundet, amb el Damià López també. Gràcies per tot. Una abraçada.
Adéu, bona nit.
I aquest matí, com dèiem, s'ha fet la mitja marató de Barcelona amb pràcticament 18.000 participants corrent pels carrers de la capital catalana. Ho ha estat seguint la Gemma Montero, servidor, ha tingut l'ocasió de participar i s'ho ha passat d'allò més bé. Les cames no diuen el mateix, però per la resta ha estat una festa del running. Hola, Gemma, bona nit.
Hola, què tal, Aleix? Bona nit.
Bona nit, ara ho repassem, eh? Però és que al món del running, primer, hi ha una notícia destacadíssima d'aquest mateix diumenge. Txell Soler ha aconseguit la segona millor marca espanyola d'una marató femenina.
Increïble, perquè era la seva estrena en la distància i semblava que hi havia la possibilitat de millorar el rècord d'Espanya de marató de la Marta Galimany, que està en 2 hores 26 minuts 24 segons. S'ha quedat a 13 segons amb la segona marca més ràpida d'una espanyola en aquesta distància en una marató, amb 2 hores 26 minuts i 37 segons. I ha acabat vuitena, en vuitena posició a Sevilla, a banda de sumar les marques mínimes pels Jocs Olímpics de París 2024 i també pel Mundial de Budapest d'aquest mes d'agost.
Sí, no, realment molta gent m'ha dit, ai, t'has quedat ben a prop, però jo no, el rècord no el tenia gens en ment. Jo volia assegurar la mínima per l'Olimpiada, que era el que m'interessava, i sí que és veritat que al passar potser a la mitja amb hora 13 pelats donava la sensació que anava a buscar el rècord, però ha sigut perquè ens hem accelerat un palet al principi, llavors hi hem regulat i hem passat una mica més ràpid del previst, però en cap moment tenia el rècord en ment.
les impressions de Meritxell Soler a RAC1. El guanyador ha estat l'etíop Gadisha Birhanu Sumi i la keniana Jacqueline Chelal. Però, com dius, avui s'ha fet la mitja marató de Barcelona. Hi ha hagut doble rècord, tant en homes com en dones. Charles Langat ha parat el cronòmetre en 58 minuts 53 segons, mentre que Irene Kimais ha registrat un temps d'una hora 4 minuts 37 segons. És a dir, que ha rebaixat en 32 segons la marca de Florence Kiplagat de l'any 2015.
Now I'm good. Em trobo bé, he fet la meva millor marca personal i estic agraïda de poder haver estat avui a Barcelona.
For being given opportunity to come to Barcelona.
Hi havia 21.000 inscrits en aquesta mitja marató de Barcelona. Al final n'han participat 17.855, això vol dir que s'ha batut el rècord de l'any 2017. Entre els participants d'avui, a banda de vostè mateix, Aleix, l'Àlex Roca, per exemple, que amb un 77% de discapacitat està preparant la seva primera marató, Salvador Illa, el líder del PSC, que ja ha fet 6 mitges i prepara la seva segona marató, que serà d'aquí un mes, la de Barcelona, o Marc Roig, membre de l'equip National Netherlands Running Team de Eliud Kipchoge, director d'elit també de la Marató de València. Hem de dir que els millors catalans avui a Barcelona han estat Mireia Guarner, amb 1 hora i 13 minuts, i Nacera Ugelfent, de Reus, que ha acabat 15è, en 1 hora, 2 minuts i 51 segons.
Gràcies, Gemma, perfecte. També hem vist l'Edu Polo, company de Mundo Deportivo, o l'Àlex Pintanel, tertulià puntualment també aquí al Tu Diràs. Tots hem pogut gaudir d'aquesta magnífica jornada de running avui a la mitja marató de Barcelona. I ara, al mes de març, com deia la Gemma, la gran cita, la marató de Barcelona. Gràcies, Gemma.
Adeu, bona nit.
I marxarem. Abans, deixeu-me felicitar el Club Natació Sabadell femení de waterpolo, que ha guanyat avui la Copa de la Reina, superant el Mataró a la final. Carlos Alcaraz, que acaba de guanyar el torneig ATP 250 de Buenos Aires, ha guanyat el britànic Cameron Norrie a la final per 6-3 i 7-5. I també John Ram, com deia ara l'Àngel Pich Alonso, que acaba de guanyar un altre torneig aquesta temporada, ha recuperat el número 1 mundial del golf i ja porta 10 títols de la PGA al golfista basc. I ens queden les portades, que trobareu demà a la premsa, amb l'Arnau Pou, el nostre estudiant en pràctiques els cap de setmana. Hola, Arnau.
Bona nit, Aleix.
Escolta, què, estàs còmode? Tractem bé, de moment?
Sí, de moment,
sí, eh?
Tot perfecte.
Vas aprenent coses, de moment, sí, eh?
Sí, mica en mica, aquí, tot molt bé.
A veure, què s'estan mirant les portades de demà? Què tenim?
Doncs mira'm la victòria del Barça davant el Cádiz aquesta nit al Camp Nou. Mundo Deportivo titula Carnaval Valorana, amb portada de Ferran i Lewandowski celebrant el segon gol del partit. El diari Sport diu sigue la fiesta, també amb aquesta foto de Lewandowski, Ferran i Gavi celebrant el segon gol del partit. L'Esportiu titula pas ferm després d'aquesta distància de 8 punts que manté davant el Madrid, amb una imatge també de Ferran Torres i Lewandowski abraçats. Els tres diaris catalans veiem que han agafat el mateix moment del partit. Per part del diari Marca titula Álvaro Rodríguez tira la puerta, el jove protagonista amb el gol ahir al Sadar, que podria tenir lloc a dimarts a la llista de convocatòria davant el Liverpool. I la imatge és una abraçant-se amb Marco Asensio. I finalment el diari AS, portada per Rodrigo, on titulen Mr. Champions, amb l'entrevista que li fan al davanter brasiler, que passa per un bon moment de la temporada.
A Madrid, pensant en aquesta cita de dimarts a Anfield contra el Liverpool, aquí a Catalunya, celebrant una nova victòria del Barça que el manté líder amb 8 punts de marge sobre el Madrid. Gràcies, Arnau.
A descansar.
Bona nit. Gràcies també al Daniel Puntí Prats, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports un dia més. Demà tornem, que comença una setmana molt especial amb Champions i Europa League. Descanseu. Bona nit. Demà més Ràdio Esportiva.
Tu diràs.
Agustí Serrat.
Bona nit, passa en 3 minuts de la 1. Macarena Olona carrega contra Vox i vincula el seu expartit amb el nazisme, el masclisme i la corrupció. L'exportaveu i exsecretari general dels Ultradreta ho ha dit aquesta nit en una entrevista amb Jordi Evole a La Sexta, on ha assegurat que els de Santiago Abascal han començat una campanya per difamar-la. No descarta que tinguin una persona sou perquè faci piulades contra ella a les xarxes i, de fet, apunta directament contra el líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga.
Vamos a ponernos que es cierta la información que han publicado los medios de comunicación.
Que detrás de esta cuenta hay un asesor a sueldo de Vox, del señor Ignacio Garriga, hoy número 3 de Vox, secretario general de Vox, no un cualquiera.
¿Tú te imaginas cómo me sentí ayer?
Qui va ser candidata per Vox a les eleccions andaluses també alerta al partit que té molta informació que els podria perjudicar i que, segons ella, fins i tot podria portar a il·legalitzar la formació. De fet, insinua que el partit podria estar finançant il·legalment una fundació vinculada a Abascal i es desmarca del masclisme, l'homofòbia i el racisme dels d'ultradreta. I encara en política, aquest dilluns declararan al TSJ els dos acusats que han arribat a un acord amb la Fiscalia per incriminar Laura Borràs al judici sobre presumpta corrupció a la institució de les lletres. Un d'ells és Isaías Herrero, qui era amic de Borràs i a qui ella hauria afavorit adjudicant-li contractes. Caldrà veure fins a quin punt apunta a la presidenta de Junts com l'ideòloga de la manipulació del procés de contractació i quins detalls aporta. Abans els jutges també han denunciat si accepten els correus electrònics entre Borràs i Herrero com a prova en aquest judici. I també aquest dilluns l'Audiència de Barcelona podria anunciar si Dani Alves surt o es queda a la presó. El tribunal va abordar aquesta qüestió el dijous passat, però va posposar la decisió fins a principis d'aquesta setmana. En la seva última declaració, l'advocat d'Alves va reconèixer per primer cop que la relació sexual va ser amb penetració, un detall que d'entrada Alves havia negat. Més coses, els Mossos confien poder acabar en les properes hores amb les dues festes il·legals amb centenars de persones que a hores d'ara continuen en marxa a dos punts de Catalunya. De fet, ho estan des de divendres. Una d'elles és a Sarral, a la Conca de Barberà, on els assistents han començat a marxar aquest vespre, però segons l'Ajuntament encara hi queden unes 500 persones. Mentrestant, a Torà, a la Segarra, els Mossos calculen que encara hi queden també mig miler de persones. Durant el cap de setmana s'han fet controls a les dues reis per evitar que s'hi afegís més gent. Al Sarral hi ha dos detinguts per atemptat contra l'autoritat i desobediència que han quedat en llibertat amb càrrecs. I un últim apunt en cultura, perquè Res de Nou a l'Oest ha triomfat als BAFTA i s'han dut 7 dels 14 premis als que estava nominat, entre ells el de millor pel·lícula i millor director per Edward Berger, que al discurs d'agraïment ha explicat que va acceptar fer la pel·lícula perquè li va recomanar la seva filla.
Sabeu què vull dir quan parlo de dubtes davant d'aquestes pel·lícules, sobre si les has de fer. Aquesta vegada ho vaig consultar a taula mentre sopàvem. Quan la meva filla va escoltar el títol, em va dir que ho fes, que l'havia acabat de llegir a l'escola i que la fes. Gràcies, Matilda, per donar-me la confiança.
So thank you, Matilda, for giving me the confidence.
La pel·lícula alemanya s'ha endut també el premi a millor pel·lícula de parla no anglesa i diversos premis tècnics. Austin Butler ha guanyat millor actor per la seva interpretació d'Elvis i Kate Blanchett millor actriu pel seu paper a Tar. El Mazen Pinadei Nisharin ha guanyat els guardons de millor actor i actriu secundaris, millor guió original i també millor pel·lícula britànica. I ara els esports amb Arnau Pou.
El Barça ha guanyat el Cádiz per 2-0 amb gols de Sergi Roberto i Lewandowski als últims 3 minuts de la primera part i recupera els 8 punts d'avantatge amb el Madrid. Ferran Torres, que no era titular des d'abans del Mundial, s'ha reivindicat amb una gran actuació i s'endú les lloances de Xavi Hernández.
Estic especialment content per Ferran, no? Perquè ha rebut moltes crítiques, però ell sempre treballa per l'equip. Ell sempre té una actitud de 10 punts, treballa, es sacrifica.
El tècnic blaugrana s'ha permès el luxe de fer descansar Lewandowski durant l'últim quart d'hora de partit, pensant en la tornada de l'eliminatòria d'Europa League de dijous al camp del Manchester United. Un United que també ha jugat aquest diumenge i ha golejat per 3-0 el Leicester amb dos gols de Rashford. És tercer de la Lliga Anglesa a 2 punts del City i a 5 de l'Arsenal, que és líder. L'Espanyol ha guanyat per la mínima al camp de l'Elx aquest migdia amb un gol de Sergi Darder al temps afegit. Els blanquiblaus tenen 4 punts de marge sobre el descens a l'espera que aquest dilluns es completi la jornada amb el Getafe València. El Girona, que ara mateix està a 7 punts per sobre del descens, també estarà pendent d'aquest partit. Aquest diumenge també s'ha jugat el Rayo 1, Sevilla 1 i Atlético 1, Atlètic de Bilbao 0. I l'Unicaja de Màlaga és el nou campió de la Copa CB després de guanyar la final al Tenerife per 80-83. És la segona copa del conjunt andalús a la seva història.
I pel que fa al temps, calma absoluta aquesta nit amb fred moderat a tot el territori. Aquest dilluns seguirem amb l'ambient plàcid i primaveral i més pols en suspensió. També hi haurà alguns núvols prims i a la costa reapareixeran alguns núvols baixos. Moltes màximes es mouran entre els 16 i els 21 graus i a mitjans i finals de setmana sí que arribaria ja més fred i un temps més mogut. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RACU.cat.
Ara escoltareu
els millors moments
del dia lliure. matí, amb aquesta melodia que ens acompanya, és l'hora en què ens desplacem en un lloc que viatja entre el que és oníric i el que té un punt de naïf, no? I és un punt de intermig entre la imaginació, la realitat. És aquella hora intempestiva per alguns i plàcida per d'altres, intempestiva per tots aquells que en fi, que tot just estan tornant cap a casa després d'una llarga nit, i plàcida per tots aquells que tot just obren els ulls ara i diuen, ostres, encara tenim tot el dia per davant. I aquesta hora, que, com dèiem, és un xoc de civilitzacions en aquest aspecte, és el moment en què ens desplacem a un lloc que forma part de la geografia humana i radiofònica d'aquest país, que és un carreró empedrat d'una ciutat que no hem volgut revelar mai exactament on és, que al final d'aquest trajecte empedrat hi ha un edifici sense massa pretensions que a l'interior amaga sorpreses, i al costat de la porta, amb aquesta clau immensa que sempre porta cada setmana, que no li cap a la butxaca, hi ha l'Alberto Beurlegui a punt d'obrir aquesta porta que grinyola i de mala manera. Què tal, Albert? Bon dia.
Què tal, Xavi? Com estàs? Com
a tots? Molt bé, molt bé. Molt content. Com sempre.
Home, i tant.
D'acompanyar-te en aquestes zones entre intempestives i plàcides.
Igualment.
Com ha anat la setmana?
Bé, força bé, força intensa, com acostuma a passar.
Celebració de carnaval? Però,
escolta, bé, jo el tema del carnaval no...
Tu, Venècia, no porti... ja ens ho has dit moltes vegades.
Sí, correcte. Jo, Venècia, si hagués d'anar a un carnaval, de fet, hi vaig anar-hi en certa ocasió, ja fa molts i molts i molts anys, i va ser curiosa perquè va ser una experiència extraordinària, perquè allà la gent va vestida amb la dignitat que correspon a la ciutat, i tot acaba lligant, perquè Venècia és una ciutat que, a veure, a grans trets, no ha canviat en 500-600 anys, i per tant, l'arquitectura urbana es manté pràcticament igual com els primers anys del Renaixement. I, per tant, veure aquelles màscares, aquells vestits tan engalanats, doncs estava com molt ben lligat amb l'entorn urbà. I els que anàvem vestits contemporàniament, amb indumentàries del segle XXI, doncs, clar, érem llavors els intrusos. Els que estaven perfectament integrats eren els venecians, que, a més, es veien cofois, orgullosos de la seva ciutat, que durant uns quants dies recupera tot el gran esplendor, si és que alguna vegada l'ha perdut, de ser una de les grans capitals del món.
Bé, Beurlegui, anem per feina, anem a llegir cartes o no?
Anem a llegir cartes. Mira, la primera de carta, bueno, clar, és que pensa Xavi, que...
No comencis,
hem de fer una altra...
No comencis a demanar disculpes abans d'hora,
No, que no. Però hem de fer un altre toc exculpatori, perquè, clar, pensa que les cartes que llegim avui estan datades el dia 8 de novembre.
És que és increïble.
Les dues són del 8 de novembre. Pensa que, a més, clar, hi haurà un moment en què saltarem del novembre de principis de desembre fins al gener ben entrat, perquè recordem que totes les felicitacions de Nadal ja estan llegides, però les cartes més antigues que han arribat, doncs, o que les tenim, són del 8 de novembre, i la primera és de la Josefina Estremera, i ens arriba des de Barcelona. Aquest cognom a mi, Estremera, em sona, vull
home,
dir que... Mira, és una carta... És una carta que té un to ocre, aquest punt rústic, i de dins extraiem una tarja amb una pluma estilogràfica i unes notes musicals molt maques, i podem llegir el següent. Benvinguts, Albert i Xavi. Us torno a escriure després d'un llarg període de 3 anys i mig. En aquest temps he continuat escoltant el magnífic espai del Basar de les Sorpreses. Albert, m'alegro molt que t'agradés el diari del meu avi en el seu viatge... mira, el seu viatge a la dolça Itàlia, que tant admires. Moltes gràcies per la teva resposta. Que la màgia de la ràdio faci que aquesta aportació teva continuï durant molts anys. Una forta abraçada per tots dos, de la Josefina, Barcelona, 7 de novembre del 2022. Aquesta senyora ens va escriure, ens va enviar un diari, un dietari del seu avi, però de fa un munt d'anys, i on descrivia el seu viatge per Itàlia, i era una veritable delícia, perquè en el fons deixa de ser un testimoni molt d'aquella època, no? I la segona carta que ens arriba ho fa des d'Olot, també és un vell amic del programa, el Joan Gendre. Anem a obrir la carta. És una carta amb un sobre convencional, i aquí sí que és maca no escrit, i podem llegir el següent. Olot, 6 de novembre del 2022. Benvolguts, avui heu radiat la meva postal a on assenyalava allò de popular que era la sintonia de Basar. Us haig de dir que no la penso avorrir. Em recorda el programa i retruc la deliciosa pel·lícula de mateix nom basada en una novel·la de Charles Dickens, també del mateix nom, i on la vida i les aventures d'en Nicholas, un jove que ha de sostenir econòmicament la seva mare i germana per la defunció del seu pare. Es posa en valor la responsabilitat, l'amistat, l'amor i la bondat, triomfa la dolenteria. El to de l'obra és de sàtira social irònica, amb Dickens apuntant el que percep com injustícies socials. Amb referència a les notificacions al mòbil, tinc més musiquetes posades. Aquest oient, te'n recordes, Xavi, que era aquell oient que tenia com a sintonia, diguem-ne, de la trucada mòbil, tenia la sintonia al Bazar de les Sorpreses?
Ah, sí, 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 és veritat.
Te'n recordes? I alguna vegada, anant d'excursió o anant a lloc... Mira, aquí tenim un altre oient del Bazar. No te'n recordes? Ens va enviar una postal 2006 de novembre. I aquí diu, amb referència a les notificacions al mòbil, tinc més musiquetes posades. Quan l'avís ve de la meva dona, sona El Oboe de Gabriel, de la Missió. Els missatgers de la fill, del fill, m'avisa per allò que viu als Estats Units, If I Were a Rich Man, del violinista de la Teulada. Hosti. Per les filles tinc un Chanet Melody de Ghost. Per Mare les netes l'han inventat Nicholas Nickely. I per la resta dels coneguts i saludats, res, el ring-ring normal. I em reservo per anar intercanviant, tinc el Singing in the Rain, de Full Monty, Pretty Woman, de Lady in Red, Messi Lazar i El Cant de la Senyera. La reflexió d'aquestes musiquetes és allò de que qui té temps el gat pentina i els meus gairebé 80 pentino molt. Per finalitzar i parlant de pentinar, darrerament he tingut força trobades familiars, d'amics, de gent amb la mateixa afició i de totes les converses m'han vingut al cap unes quatre reflexions, eufemismes, anotacions i com ho veu un humà i que vull compartir amb vosaltres. La vida no és justa i tot així és bona, la vida és massa curta per perdre el temps odiant a ningú, la vida no està embolicada amb un llaç però segueix sent un regal, arribar vell és millor que l'alternativa, morir jove, respira profundament, això calma la ment, elimina tot el que no sigui útil, bonic o alegre, el que no et mata en realitat et fa més fort, i si juntéssim els nostres problemes i veiéssim el dels altres, voldríem els nostres. I finalment, no qüestiones la vida, només viu-la i aprofita-la al màxim avui. Acabo donant-vos les gràcies per al programa, realment l'espero amb delit, i amb aquest escrit, junt amb altres que ben segurs arribaran, el ploraner de la casa estarà una temporadeta sense plorar. Una forta abraçada per ambdós, salut, Joan Gendre d'Olot, postdata, avui toca escriure amb ordinador, no sé com ho